Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que ha caigut Portugal a l'Eurocopa. Acaba de caure l'actual campiona, Bèlgica 1, Portugal 0, gol de Torren Hazard, el germà de Hazard, a la primera part, amb un xut molt potent des de fora de l'àrea, amb una trajectòria estranya que ha confós el porter de Portugal, Rui Patricio. El partit s'ha jugat a Sevilla i la Bèlgica d'un entrenador de Balaguer continua endavant i ja és a quarts. Bon Martínez, Robert Martínez, a quarts de final amb Bèlgica. Portugal ha tingut opcions, ja potser no ha merescut del tot la derrota. Abans de la tarda, Països Baixos 0, República Txeca 2. Sorpresa, mal partit dels neerlandesos, expulsió de De Ligt a la segona meitat, encara amb 0-0, que ha condicionat molt el partit. De Jong i Depay cap a casa. Ja estan classificades per als quarts de final la República Txeca i Bèlgica, ho han fet avui, i Dinamarca i Itàlia, que ho van fer ahir. Demà juguen l'Espanya-Croàcia a les 6 i el França-Suïssa a les 9. I aquesta nit el Barça de Futbol Sala ha igualat la final de la Lliga, ha guanyat 3-4 a la pista del Llevant i la Lliga es decidirà dimecres al Palau Blaugrana. L'últim partit d'Andreu Plaza pot suposar una altra Lliga. Un altre entrenador que plega i que també és de Balaguer, Lluís Cortés, ha anunciat que deixa de ser entrenador del Barça campió d'Europa. És una de les notícies del dia, de la setmana i de l'estiu. Fa 9 dies el diari Esport descobria el conflicte entre l'entrenador i les futbolistes, les seves futbolistes. La Sònia Gelma i la Marta Carreras ens van donar encara més detalls i ens han anat ensenyant que el futur de Cortés estava més fora que no pas dins del Barça. Avui, que el mateix Cortés ha confirmat que ho deixa, sense donar gaire detalls, intentarem posar llum a la foscor, ni que sigui una mica, no és fàcil. I atenció, perquè donarem el nom d'una de les persones que l'àrea esportiva del Barça contempla per substituir Lluís Cortés. Una de les persones que l'àrea esportiva del Barça contempla per substituir Lluís Cortés. El Barça ha venut un jugador, primer equip, estem parlant. És una bona venda. Todibo, aquell central francès, que pràcticament no va jugar amb el primer equip, marxa definitivament al Niça, on estava jugant cedit. El Niça paga, atenció, 8 milions i mig, més 7 milions en variables, més un percentatge d'una futura venda, si és que es produeix. El van fitxar per 1 milió d'euros, només 1 milió, quan estava a punt d'acabar el contracte, això sí, fa 2 anys i mig. I avui al club donarem una bona notícia, diria que molt bona, per un dels jugadors que més partits ha jugat amb el Barça aquesta passada temporada. Una pista, és defensa. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la mitjanit cada diumenge a la nit a Catalunya Ràdio per tancar la setmana, edició del diumenge 27 de juny, el dia que també ens deixa la victòria de l'holandès Van der Poel, el jove Van der Poel, net de Polidor, a la segona etapa del Tour. Ha fet una exhibició, s'ha endut l'etapa, també el maillot groc que li ha tret el francès Alaphilippe. Avui ja no ha sortit Marc Soler, el ciclista de Vilanova. Ahir es va fer una doble fractura al radi per la caiguda provocada per l'espectadora de la pancarta, a qui la policia francesa està intentant identificar. Quartararo, Fabio Quartararo ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, és la quarta victòria de Quartararo, més líder del Mundial, sembla que és el seu any. Avui Maverick Viñales ha acabat segon, ja sabeu que Viñales vol deixar Yamaha com va avançar el Damià Aguilar. Tercer Mir, Marc Márquez, que ha apuntat cap al seu equip, crític, ha acabat en setena posició. Si voleu motos, el podcast Univers MotoGP, al web i app de Catalunya Ràdio, amb tots els detalls amb el Damià Aguilar. El Gran Premi d'Istíria de Fórmula 1 ha guanyat Verstappen, ha tornat a guanyar Verstappen per davant de Hamilton i amplia l'holandès la diferència com a líder del Mundial. Passarem la nit en companyia de la Sònia Gelmà. Sònia, bona nit.
Hola, bona nit.
Del Jordi Costa, Jordi.
Hola, bona nit.
I del Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Avui l'Oriol Domènech fa campana, entre cometes, perquè el tenim a Rialp, acabant de preparar tots els detalls del campus Pep Guardiola que organitza amb els amics d'Elits Esports. El tornarem a faltar, però farem el programa igual. Tot a punt. mirarem d'entendre fins on es pugui la sortida de Lluís Cortés, confirmada aquest matí migdia. Abans, repassem marcadors en directe, perquè a més de l'Eurocopa ha guanyat Bèlgica 1-0 Portugal, el partit de la nit. A la tarda, la República Txeca havia guanyat 2-0 el seu partit contra els Països Baixos, no va dir Holanda, els Països Baixos. Però és que a més de l'Eurocopa també s'està jugant la Copa Amèrica des de fa ja uns quants dies, i a les 11 començaven dos partits. Sergi Camps, el Brasil-Equador i el Venezuela-Perú.
Sí, senyor, els dos partits estan al minut 4, els dos partits amb empat a 0. Si mirem l'11 inicial del Brasil, dues coses destacables. La primera, que juga Emerson com a titular i que Neymar és suplent.
M'està costant més que d'altres anys seguir l'Eurocopa, ni t'explico la Copa Amèrica, que és veritat que la fa TV3 i Esport3, però els partits són tan tard que es fa difícil de seguir, però vaja, ja ens enganxarem. Ara sí, el cas Lluís Cortés. Ara donarem el nom d'una de les persones que poden agafar el relleu de Lluís Cortés a la banqueta del Barça femení. Abans, expliquem els fets, que també és molt important, i per entendre cronològicament el que ha passat al Barça. Aquest migdia, després de l'últim partit de la temporada, que el Barça ha guanyat 9-1 l'Eibar, Lluís Cortés ha confirmat que deixa de ser l'entrenador del Barça, el Barça del triplet, el campió de la Champions. Ho ha fet a través d'un comunicat, el que després hi ha posat veu i imatge. S'ha emocionat cap al final i ha assumit com a pròpia la decisió de plegar. És el relat que ha volgut construir Lluís Cortés, però segurament hi ha molts matisos a afegir. Escoltem un resum dels més de 6 minuts de discurs de comiat de Lluís Cortés, un comiat amb els mitjans del club, no hi ha hagut preguntes, ni roda de premsa. En menys d'un minut, condensat, el més important, el més interessant, el més destacat del comiat de Lluís Cortés.
Ara mateix em sento amb molt poca energia per poder seguir liderant aquest equip. Crec que el millor equip del món necessita tenir també el millor entrenador, o almenys un entrenador que estigui capacitat en aquell moment per arrossegar, per contagiar, per transmetre energia i força al grup, i jo ara mateix em sento que no sóc capaç. Ha estat, com bé dic, un any de molt desgast i la veritat i l'únic motiu és que és el temps, o sigui, que el temps ho desgasta tot. És una decisió meditada, porto temps, des de que vam guanyar la Champions, de fet, des del dia següent, que li dono voltes a aquesta decisió. El que sí que està clar, que no volia comunicar res fins a acabar la temporada. Sé que marxo del millor club del món, sé que marxo del millor equip, però també sé que és la millor decisió per tots.
Hem gaudit i hem fet gaudir, i aquest era el meu principal objectiu, i ho he repetit moltes vegades a les nostres jugadores, i estic molt orgullós de que així hagi estat. Gràcies a tots, i visca el Barça.
S'ha arribat a emocionar Lluís Cortés en aquest missatge, gravat pels mitjans del club. És el missatge de comiat, amb els seus arguments, els motius. És una història difícil d'entendre, un equip que va meravellar Europa amb la final de la Champions, que ha guanyat el triplet, ho ha guanyat tot, que té un futur espectacular, però que des de fa uns dies sabem que no hi havia prou harmonia entre les jugadores i l'entrenador, i Lluís Cortés. És difícil d'entendre. La Sònia Gelmà ha estat molt a sobre d'aquesta història, amb la Marta Carreras. Han anat explicant detalls al Tot Costa, han anat parlant pràcticament de tothom. Com has viscut el desenllaç d'avui, Sònia?
Doncs, ara tu deies, és un desenllaç que jo crec que el que mira de fer és intentar convertir en menys lletja una sortida que ho és, i que ho hem de dir així, però que, arribats a aquest punt, intenta fer el menys mal possible a tota la història. Jo crec que és un relat en general que resulta molt difícil d'opinar, perquè és un relat incomplert. Ens falten els arguments realment de pes que han pogut portar aquest desenllaç. La cronologia dels fets ens demostra que el que ha passat avui és això, un intent de convertir una situació lletja d'enfrontament jugadores tècnic en una sortida elegant, que hauria pogut ser creïble si no haguéssim sabut els capítols previs, si aquesta hagués estat la primera informació que haguéssim rebut fa, et diré, 3 setmanes, Lluís Cortés preveu marxar...
10 dies, va ser un divendres, sí, que tu presentaves al Tot Costa.
Exacte. Si això hagués passat el dia abans d'aquest dia...
10 dies que diríem, es fes públic.
10 dies que es fes públic. Però si d'aquell moment ens haguessin informat que Lluís Cortés, per una qüestió de desgast, ja no podia més, no hauria resultat tan difícil de creure com resulta a dia d'avui. El punt de partida és aquell divendres que comentes, quan l'Esport publica que les jugadores han demanat la destitució de Cortés. Hi ha qui les ha volgut assenyalar com unes capricioses que no volien entrenar amb la intensitat que els ha portat a ser campiones. jo crec que això, al marge de ser poc creïble, queda desmuntat des del moment en què el director esportiu les avala i defensa davant la Junta, com ens va explicar la Marta Carreras, que el millor pel grup i l'única solució possible és que Cortés no continuï. La Marta també ens apunta alguna situació insostenible entre jugadores de pes i el mateix tècnic. I sense haver de dividir ara entre bons i dolents, perquè, insisteixo, ens falta informació que potser algun dia sabrem, el que segur és que totes les parts han perdut en aquesta crisi, que ha caigut el conte de fades que tots ens havíem imaginat, que l'equip femení el tenien com un far de puresa de joc i valors, i aquest episodi l'ha convertit en terrenal com qualsevol altre vestidor, fins i tot un punt més complexa. Veurem si més endavant acabem aclarint alguna cosa. El que queda clar és que hi havia arguments de pes, i jo crec que això, insisteixo, ho avala la figura del director esportiu, que és qui ve la situació des de fora i des de la naturalitat d'observar quines són les postures de les dues parts, considera que l'únic possible és que l'entrenador marxi, i a partir d'aquí això no vol dir que d'altres arguments que hem anat explicant, o que fins i tot li hem sentit avui al mateix Lluís Cortés, no siguin certs, és a dir, que ell pugui estar desgastat, que el seu missatge ja no arribi com arribava fa 2 anys i mig, que les jugadores o certes jugadores notessin que hi havia privilegis cap a d'altres futbolistes. Sí, però tot plegat, tot això forma part del que és un vestidor. Però si després de guanyar un triplet l'entrenador marxa, i a més sabent el que hem sabut fins ara, que és que les jugadores ho demanen, és que la situació realment no era reconduïble.
Però una cosa, no ha dit Lluís Cortés que el club li ha demanat que continués?
Que Márquez Zubizarreta havia estat amb ell fins a l'últim moment.
Bueno, però jo però
jo he llegit versió, una carta, ja, no? Aquesta, del també, que m'imagino
sí,
que
és
el mateix, és el mateix.
Sí. Però aquesta és la versió de Lluís Cortés i
que el
no
club li ha
direm
demanat que continués.
Però el club li va demanar en un primer moment que continués, però ja vam explicar que Márquez Zubizarreta li va dir al club que si consideraven que Cortés havia de continuar, aleshores el que plegava era ell.
Però aleshores vols dir que el Márquez Zubizarreta no és el club?
El club hi ha la junta directiva, que d'inici, i també ho vam explicar, la seva intenció sí és que Lluís Cortés continués, i de fet recordareu que el primer dia que apareix la notícia, el missatge intern i oficial del club és tranquil·litat, són tensions habituals.
I de Lluís Cortés l'endemà, eh?
Sí, sí, són tensions que es produeixen arran d'un any d'èxits, però també que desgasta. És a dir, el club tenia intenció de reconduir la situació, però no ha pogut ser.
Ja, però és que quan diem el club, a vegades
el club vull dir la junta directiva, d'acord? La junta directiva tenia intenció que ell continués, i jo crec que ell quan diu que el club tenia intenció de continuar, és la primera
a la junta directiva i
la primera reflexió que li fan.
I no al director esportiu.
Però el director esportiu, que en aquest cas és Márquez Zubizarreta, surt molt ben parat del comunicat de Lluís Cortés.
Bé, és que
ben parat, no
clar,
no posant-hi una coma.
És això, que això d'avui ha intentat ser una sortida elegant.
Ja.
Sí. Jo firmo tot el que ha dit la Sònia fins l'últim paràgraf, que aquí no, jo crec que del que hem sentit avui, lamento dir-ho pel Lluís Cortés, no em puc creure res, perquè és que el 4 de maig Lluís Cortés va renovar. És a dir, no és com Guardiola, que es buidava i estàvem 6 mesos pendents de si renovava o no. El 4 de maig tothom, vaja, entenc, potser se m'escapa alguna informació, però el 4 de maig tothom estava d'acord que Lluís Cortés seria l'entrenador de l'any vinent. I a partir d'aquí, quan es pugui, si és que es vol
abans de guanyar la Champions o després va ser?
Jo, abans, no? 4 de maig
és molt poc abans. Però ara
la setmana, potser, de la final.
Potser
sí, bé, és un detall que tampoc no ens treu de pobres.
No,
però tota
el que vull dir és que jo avui, quan escolto Lluís Cortés, tenim molt present aquest detall, no me'l puc creure. I aquí sí que signo el que diu la Sònia, que és una sortida o un intent de sortida elegant sense que ningú públicament prengui mal. Però vaja, ell és evident que n'ha après, i com diu la Sònia, ens falten capítols d'aquesta història que, si volen o poden, algun dia ens els explicaran, i si no, doncs ens quedarem amb aquest comiat. Però que vaja, que si la cosa era intentar explicar per què Cortés, que el 4 de maig continuava, no continua, no ha estat molt treballat l'argumentari, diguéssim.
No es pot explicar. El que farem és donar el nom d'una de les candidates i amb això és una pista molt important, que des de l'àrea esportiva es valora, contemplen, la tenen anotada com a nova entrenadora del Barça, substituta de Lluís Cortés. I la coneixem tots, i aquesta és la segona pista, jo crec que definitiva. Natàlia Arroyo. Ja sabeu que és l'entrenadora de la Reial Societat, havia estat seleccionadora catalana, coneix molt bé el club, coneix les jugadores i està entre les candidates. Natàlia Arroyo és alguna de les persones que podria substituir Lluís Cortés a partir de la pròxima temporada a la banqueta del Barça femení. Té opcions, la contemplen i ja veurem com evoluciona. I, la veieu preparada? Heu de dir que sí, perquè quedaríeu fatal amb una companya que fins fa no res treballava amb nosaltres.
Sí. Però, i a més preparadíssima, ja he fet una nena excel·lent a la Reial Societat. És sí, a dir, sí. I és indubtable. A més, recordareu quan la Reial Societat va jugar el partit de Lliga aquí al Johan Cruyff, va fer un molt bon partit la Reial Societat.
Molt bon partit. A mi em va impressionar. Van perdre 5-1 perquè el Barça al final...
Sí, el talent el tenia el Barça.
És una gota malaia, però a més un bon, molt bon partit de futbol, competint molt bé i jugant amb una personalitat i un estil i una convicció. Vaja, a mi em va impressionar.
Coneix una gran part del vestidor i aquesta per mi és una clau estratègica important per saber si ho serà o no d'entrenadora, perquè és evident que malgrat tot el que ens han anat explicant la Sònia i la Marta, mentre el Nus no es desfaci, jo crec que el grup està sota sospita. O sigui, no ha estat, diríem que pel que ens han explicat la Sònia i la Marta, perquè el club no ha fet cap comunicat ni ha explicat res, no ha estat una maniobra gaire neta que les jugadores es presentin al despatx del director esportiu per dir que no volen que l'entrenador continuï. M'imagino que avalades per l'èxit del triplet, com si no fos també de l'entrenador, que el director esportiu prengui la decisió que pren, que és acceptar que les jugadores li diguin que l'entrenador no ha de continuar. A mi, clar, per la informació que tenim, que és l'única que tenim, em sembla que no és una maniobra neta. I, per tant, jo crec que el coneixement del grup que té la Natàlia és important per saber si el Barça s'hi llença aquesta opció, que és una opció futbolísticament indiscutible, però que jo crec que ara en aquest vestidor del triplet diríem que hi ha codis que s'han de desxifrar i que la persona que vingui ha de tenir la confiança il·limitada de l'entrenador. Perdó, director esportiu, vaja, jo si a mi em fessin ara una oferta, una proposta per aquest vestidor, el primer que preguntaria és què ha passat, no? Perquè si el que saps és que les jugadores s'hi han presentat i han dit, escolti'm, no, és que això és insostenible, com diu la Sònia, el director esportiu diu que és irreconduïble. Clar, la primera reacció de l'entrenador serà, però aquesta marxa del Lluís Cortés, per què ha estat? En quin moment s'ha trencat això? Què ha passat? Perquè has de saber on t'hi fiques.
Jo, per no repetir, afegiria que la Natàlia, més enllà de l'admiració pels coneixements de la Natàlia Arroyo i pel coneixement que deia el Ricard de bona part del vestidor, i gairebé diria que tot i que ha estat poc temps al Barça en la seva etapa com a jugadora, però jo crec que coneix perfectament la casa, a més des del seu vessant periodístic. Jo el que sí veig clar, sense conèixer el mercat d'entrenadors que es dediquen al futbol femení, és que jo crec que és millor que vingui d'aquest sector, i en aquest cas la Natàlia compleix perfectament el perfil, perquè abans de Lluís Cortés ja vam tenir l'episodi amb Fran Sánchez, que era un entrenador que venia del futbol base del Barça i que per mi té uns coneixements sobradíssims per dirigir qualsevol equip, i no li va anar bé perquè no se'n va sortir. No crec que fos una qüestió de coneixement, sinó que bé, és un univers diferent, clar. No, a nosaltres, a mi mateix, jo m'hi poso al davant, em passa, jo no tinc els mateixos coneixements d'equips de la Champions femenina que els que tinc de la masculina. Jo crec que, vaja, jo tiraria per aquí, francament.
Deixa'm afegir només un petit obstacle que hi hauria ara mateix per fitxar la Natàlia, que és que té contracte amb la Reial Societat i que ho ha fet molt bé. I, per tant, cal veure si el Club Basc estaria disposat a prescindir de la Natàlia.
O fins i tot si la Natàlia li interessa venir al Barça.
Sí, sí. De moment és un desig, una de les candidates que s'observen des de l'àrea esportiva del Barça. Però vaja, Lluís Cortés ja no és entrenador del Barça i una de les possibilitats seria la Natàlia Arroyo, us ho ha explicat aquesta nit, al Club de la Mitjanit. Hem d'anar un moment a València. Futbol sala, un moment a València, perquè el Barça d'Andreu Plaza ha tornat a salvar un matchball en contra de la final de la Lliga.
I te sonin tots els motors d'impossibles aviadors que te duguin a comprovar que els teus somnis són afritants. Mos estimàvem, mos destrossàvem mútuament les vides.
Aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. A València, el Barça havia de guanyar a la pista del Llevant després de la derrota de dijous al Palau per forçar el tercer i definitiu partit d'aquesta final de la Lliga. I el Barça ha tornat a resistir. Ja ho va fer contra l'Inter i avui ha guanyat amb un matchball en contra a la pista del Llevant per 3-4. Anem a València. David Tuba, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal?
Quins nervis, fins al final.
Déu-n'hi-do, quan semblava que estava fet i aquesta victòria tenia enllaç ja i la sèrie volava cap a Barcelona, ho hem vist perillar, ho hem patit, sobretot en els últims 30 segons en què el Llevant ha tingut aquest atac amb superioritat per empatar. El Barça guanyava 1-4 quan el Llevant ha atacat en porter jugador i el Llevant en dos gols ràpids ha recobrat vida en els últims segons.
Ara la final es decideix dimecres...
Sí, dimecres al Palau Blaugrana el Barça ha recuperat el factor pista amb la victòria d'avui, dimecres a les 8 del vespre. M'acompanya el tècnic del Barça, l'Andreu Plaza. Andreu, ara ho comentàvem amb el Xavi Campos. Ho heu vist guanyat i ho heu vist en seriós perill en els últims segons, no? Amb aquest últim atac del Llevant, arran d'haver encaixat dos gols en l'últim minut i mig.
Bueno, això és aquest esport, no? Que no està el blat al sac ni ben lligat fins que algú no es mor o passa alguna cosa, no? És molt un esport molt elèctric, molt ràpid, molt vertiginós, i aquest minut final per nosaltres ha sigut angoixant perquè teníem un avantatge clara i un gol de rebot al 4-2 i un gol de amb jugada ens ha deixat 30 segons de patiment, no? Però crec que l'equip ha estat molt bé durant el partit, durant la segona part, i crec que mereixíem guanyar.
Andreu, bona nit.
Hola, bona nit.
Has patit tant com nosaltres des de la distància en aquell últim mig minut que no paraven d'atacar amb 5, serveis de banda, el rellotge no avançava.
Bueno, sí, però la veritat és que patia més perquè el seu atac ja era desesperat i un atac desesperat pues, amb gent xutant de tot arreu, no era un atac estructurat, i nosaltres estàvem, els quatre que han defensat els 5 contra 4 estàvem molt cansats i podia passar que en qualsevol rebot o qualsevol cosa pues, acabés marcant el quart, però jo crec que l'equip abans d'arribar aquí en aquest últim minut hem fet un partit molt complet i inclús dintre de l'últim minut que també hem sabut aguantar la pressió i amb coratge i amb més cor que cap i més cor que cames pues, hem pogut aguantar.
El Llevant es va eliminar l'any passat al playoff final de quarts de final.
Sí, va ser un playoff express en partit únic i ens van eliminar els quarts.
Ara, dimecres, tercer partit definitiu al Palau a les 8, com ho veus?
Bueno, igual de difícil. Ells vindran amb tot, nosaltres amb tot i bueno, el que tingui més cames i una mica més de cervell per aguantar moments complicats que n'hi hauran durant el partit, però serà el que guanyi.
A tu t'agrada el cinema, Andreu?
Sí.
Has vist la pel·lícula Blade Runner?
Sí.
Saps per on vaig?
Sí.
Bueno. Blade Runner, els replicants eren uns éssers amb aparença humana, però que no eren humans, eren replicants i tenien una data de caducitat que acabava un dia la seva vivència a la Terra, no? I es desconnectaven, a banda que els tractaven com esclaus i tal, però es desconnectaven i ells sabien quina era la seva data de caducitat. Saber que s'acabava la teva etapa al Barça, en el primer moment et va alliberar, recordo que vas dir, m'he alliberat. Quan ja la tens ten a prop, 3 dies, ja saps que és l'últim partit, això com es porta?
No, bé, perquè per mi és un premi a la meva carrera, un premi a l'etapa del Barça, i ojalà pugui aixecar amb els meus jugadors la Copa, no?, i la Lliga. Jo crec que com dius tu, em vaig alliberar més que res per ja saber definitivament quin seria el meu futur, que suposo que és algo que li passa a qualsevol que tingui pues, un contracte i que no sàpiga com acaba la cosa, pues, ja sapiguem-ho, pues, la veritat és que possiblement he estat més tranquil o no he patit tant, però no per deixadesa, al contrari, no? Perquè, bueno, és una altra manera de veure la cosa, una altra manera de veure la vida i una altra manera de disfrutar-la, perquè al final el que importa i el que no voldria que no passés és que disfrutés, i jo continuo disfrutant i espero continuar disfrutant dimecres.
Avui gaudies, durant el partit, tot i que potser era el teu últim partit. Si perdíeu, això s'acaba aquí.
Sí.
I ho estàs gaudint, eh?
Molt, ara sí, la veritat és que sí.
Molt bé. Dimecres què? Possiblement el partit o un dels partits més especials de la teva vida?
Bueno, n'hi ha alguns especials. Aquest és l'últim partit especial, crec, de la meva vida, perquè jo ja tinc una edat i no sé exactament què és el que faré, però en principi pot ser un dels moments importants de la vida, és clar que sí, per com es produeix, per a on es produeix i amb quines circumstàncies, però n'hi ha hagut altres també.
Que no tens previst continuar fent d'entrenador de futbol sala?
És probable que no, però bueno, això ho valorarem ara amb calma i amb paciència i ja veurem com va el tema.
Però ara mateix, o sigui, no et vull treure una primícia, però vaja, no. M'ha sorprès que en parlis obertament.
No, perquè jo tinc una edat ja i hi ha un moment en què són molts anys, aquesta etapa al Barça, el primer equip, genera un desgast molt, molt bèstia per tot el que significa ser entrenador d'un equip del Barça. I, bueno, ara el primer és descansar una mica i després valorar-ho bé, perquè ja amb l'edat que tinc, que estic a punt de fer 63 anys, doncs hi ha un moment en què tens que pensar bé el que fas i ho pensarem bé.
Sembles més jove, eh?
Gràcies.
Escolta, i del club t'han dit alguna cosa de continuar amb una altra posició?
No.
Sortiràs,
no.
Eh?
Sí.
Molt bé. Andreu, molta sort el dimecres, us seguirem amb el David Ubach, a veure si aixequem la lliga.
Moltes gràcies. Adéu.
Adéu. Fem una publi i quan tornem l'Eurocopa, que hi ha hagut sorpresa avui amb els Països Baixos i una gran notícia per un jugador del Barça. Publi.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit. Gairebé no recordava. Amb Xavi Campos.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure, pors irracionals.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Parlarem amb Rafael Santandreu, psicòleg, de les pors irracionals, de les obsessions, de l'ansietat, però també de la por i de la por de la malaltia.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, com cada diumenge, avui amb la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, el Jordi Costa, ara incorporarem l'Àlex Dalmas. Ja hem parlat sobre la sortida de Lluís Cortés del Barça, hem posat el nom de la Natàlia Arroyo com a possible candidata, com a candidata per ser nova entrenadora del Barça femení, i hem anat a València després del llevant Barça de la final de la Lliga de Futbol Sala. Hi haurà tercer partit el dimecres al Palau, es decidirà la Lliga aquest dimecres al Palau entre el Barça i el llevant. Ara anirem a l'Eurocopa, però abans una notícia important i molt positiva, diria, per un jugador del Barça. Es tracta d'Òscar Mingueza, Òscar Mingueza, que anirà als Jocs de Tòquio. Serà olímpic. Aquest dimarts surt la llista i serà Òscar Mingueza, que era un dels 7 jugadors del Barça preseleccionats per De La Fuente, que és el seleccionador sub-21 i també olímpic espanyol. Doncs Mingueza serà a Tòquio. Com pot canviar la vida d'un futbolista i d'una persona en només un any? Fa un any, Mingueza no era ni titular al Barça B. Ha estat una temporada increïble, ha jugat moltíssims partits amb el primer equip, s'ha consolidat amb Koeman, va renovar, va debutar amb la selecció espanyola absoluta pel partit aquell que havien de jugar al sub-21, van haver de jugar al sub-21 pel positiu de Busquets, mig per accident. Mingueza tancarà l'any, o l'obrirà, segons com es miri, als Jocs, a Tòquio. És una gran notícia per al central de Santa Perpètua, que això sí, ja veurem si anar als Jocs li impedeix començar la temporada amb el Barça, perquè els jocs acaben el 8 d'agost i la Lliga comença només una setmana després. Mingueza anirà als jocs. Dimarts tindrem la llista. Ara sí, Eurocopa, que avui han passat coses.
Segueix l'Eurocopa a Catalunya Ràdio. L'Eurocopa, al Club de la Mitjanit.
I això ja és seriós. Vuitens de final, dos primers partits ahir dissabte, dos partits més avui diumenge. Han caigut els Països Baixos contra la República Txeca i Bèlgica ha eliminat Portugal. República Txeca 2, Països Baixos 0 i Bèlgica 1, Portugal 0. Sergi Camps, el més recent, com ha anat el Portugal-Bèlgica?
Mira, Bèlgica 1, Portugal 0. Bèlgica ha passat gràcies a un golaç d'Azar, però que no es desfermi l'eufòria a Madrid, perquè no és Eden Azar, sinó Thorgan Azar, el germà. Els belgues han resistit les embestides finals de l'actual campiona, que ha tingut un Cristiano, diguem-ne, discret. La selecció del català Bon Martínez jugarà els quarts contra Itàlia, per tant, un partidàs.
I els Països Baixos, en un mal partit de la selecció de Frank de Boer i amb una expulsió de Ligt una mica estranya, encara amb empat a 0 que ha condicionat el partit.
Sí, Països Baixos 0, República Txeca 2, primera gran sorpresa de l'Eurocopa, partit galdós dels dos equips, marcat per l'expulsió, com deies, de De Ligt, que els txecs han aprofitat. Xic ha tornat a marcar i alerta perquè ja porta 4 gols. Els txecs jugaran els quarts contra la selecció, deixa'm-ho que t'ho confirmi, perquè ara m'ha marxat d'aquí, de Dinamarca.
Dinamarca.
Sí, senyor.
És veritat, dissabte a les 6,
sí,
que és un partit que convidarà a una d'aquestes dues seleccions que no entraven a les travesses a ser semifinalista.
Correcte.
La farà semifinalista, vaja. El txec que ha fet els gols, Xic, oi que jugava a la Roma el dia de la caiguda,
sí,
de Roma?
Sí, sí, senyor. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Aviam, Portugal-Bèlgica. Ricard, potser Portugal no ha merescut perdre,
Saps què passa? Que el tema mereixa, ja saps, que ho fujo. Jo crec que Bèlgica és la selecció que està sent més contundent a les àrees i que Portugal és la primera víctima de les àrees del campionat. Fins ara crec que han anat passant les millors i que avui és el dia que la millor en el joc no ha passat. Però és que Bèlgica va guanyar així a Dinamarca, també. Resolent la situació, té Courtois a la porteria, té jugadors al davant que tenen molt talent per convertir gols. Em sembla que són 9 gols, 8 gols a favor i un en contra, si no m'equivoco, d'un equip que en aquests 3 partits, excepte el primer contra Rússia, no ha tingut fases de control. A mi, que per mi Bèlgica és una de les favorites, per mi és una decepció, des del punt de vista del que pot donar i del que pot generar.
La vas donar favorita, oi, en la porra que vam fer
abans de començar? Sí, era la meva candidata. Però jo m'esperava més futbolísticament de Bèlgica. Crec que té capacitat per fer moltes més coses de les que està fent, que és resolent els partits de les àrees, i que això probablement és una part del futbol. Avui ho ha tornat a demostrar, però crec que és una selecció que té molts més arguments per transmetre una proposta més atrevida, més proactiva. No és la Bèlgica del Mundial, no m'ho està semblant, però això sí, ja és a quarts de final. Veurem què passa amb Itàlia.
Ja són unes quantes fases finals consecutives entre la Copa i Mundial. 4, ho han dit a la tele mentre feien el partit. De 4 són des del Mundial del Brasil, que van perdre contra...
A les semifinals. Contra l'Argentina.
Els quarts, sí, de final. Que van perdre més. Bé, van perdre bé aquell partit, el recordo perfectament. Jordi, Sònia, què us ha semblat al Portugal-Bèlgica?
Jo, com que sí que em permeto conjugar els mèrits,
mereixer, no?
A mi em sembla que més que mereixes-ho Portugal, és que estic d'acord amb el Ricard que Bèlgica m'ha decebut moltíssim. És veritat, jo ho veig així, la gran Bèlgica pivotava fonamentalment sobre un gran Hazard que no existeix a dia d'avui i sobre un gran De Bruyne, que, home, no tant com Hazard, però crec que ha arribat a aquest final de temporada molt castigat i que, a més, començo a tenir la sensació, a mi em sembla un futbolista extraordinari, el voldria sempre al meu equip, però que té el llindar del dolor molt baix. És a dir, a la semifinal de la CAP contra el Chelsea té una lesió estil la d'avui, que jo vaig pensar, home, si se'n va del partit amb el partit per enllestir, això vol dir que s'ha fet mal.
A la final de la Champions li van trencar la cara.
Sí, ja, no, no, però això és diferent, perquè aquell dia li van trencar... Vaja, li van fer una cara nova. Però el que vull dir és que la setmana següent d'aquell partit de la CAP estava jugant. Bé, no ho sé, en tot cas tampoc arriba a la seva millor versió i em sembla que Bèlgica s'ha trobat amb un gol i dic que se l'ha trobat perquè la pilota fa un estrany...
Sí, el porter molt... a mi m'ha semblat... Era Rui Patricio, oi?
Sí.
Podria
haver
fet més.
Jo també ho crec, sí, sí.
Sí, però podria haver fet més perquè la pilota agafa un efecte que jo crec que no té res a veure amb l'impacte del jugador.
Però entra molt centrada. A mi sí, m'ha semblat que li faltava una mica de força a l'impuls.
Sí. Però el porter fa aquell passet perquè creu que la pilota anirà cap a una banda i quan vol reaccionar ja la té dins. I a part d'allò, és que jo crec que Bèlgica en atac gairebé no ha produït res més, i en canvi Portugal, home, no ha estat una allau de futbol, però crec que l'última mitja hora és un monòleg de Portugal.
Sí, sí, han tingut ocasions, un pal.
I algunes accions, bé, hi ha la rematada de cap que treu Courtois en un corna, sí, que va molt centrada, aquesta, però després aquesta. Hi ha la rematada de Guerreiro al pal, sí, que allò...
I la sensació no d'atac constant.
Ni no, allò és mal, per mi és mala sort.
Sí.
Llavors, bé, no ho sé, a mi, jo avui, si fos als punts, jo fos àrbitre de boxa, sens dubte li hauria donat el combat a Portugal, però és veritat que el futbol no funciona així. Escolta, endavant les atxes.
Sònia.
Segurament Portugal ha hagut de jugar avui contra Bèlgica perquè li va tocar el grup de la mort i això ho ha acabat pagant. Si no, probablement no hauria tingut un rival tan complicat avui. Com que futbolísticament no superaré el que han dit el Ricard i el Costa, simplement dos noms propis que a mi em continua sorprenent que Pepe amb 38 anys se li continuï parant el cap com se li ha parat en aquella jugada, sí, on ja no hi havia la pilota en joc, i que el mateix penso de Cristiano Ronaldo, que amb 36 anys, els últims 10 minuts era, en comptes de mirar el partit, el podies mirar amb ell, de com cada jugada, cada decisió que prenia un company seu li semblava malament.
Factures del passat, Sònia. Escolta, sí,
a mi el que em sembla fascinant és que Vermaelen, després de 2 anys al Japó, estigui lipant amb una copa.
Ha fet un gol, avui ha fet un molt bon partit.
Sí, sí, però que vull dir que molt cardat ha d'estar el catàleg de centrals de Bèlgica.
Però ho està fent bé, Jordi. I Robert, a mi em sembla que ho està fent bé, contundent, sí, sí. Cap endavant. Clar, com tampoc no ha de córrer molt cap enrere, perquè Bèlgica està més aviat a prop de l'àrea, doncs home, en l'anticipació... És decidit, té experiència. Robert Martínez sempre l'ha cuidat molt, a Vermaelen.
Sí, 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 claríssim.
Us ha decebut tant Països Baixos com Bèlgica, o encara més?
Bé, jo crec que en el cas de la República Txeca el partit ha estat diferent i hi ha hagut molts detalls que han marcat la segona part, no? Ha estat primer que Països Baixos havia de tenir la iniciativa perquè jugava contra un equip que era reactiu, que és un equip molt consistent defensivament, que domina molt bé les fases de pressió, que és molt fort físicament. El Països Baixos no ha pogut tenir, diríem, el desequilibri que ha tingut. Jo crec que els seus valors individuals de més desequilibri no han aparegut. Ha estat un equip una miqueta pla, perquè ens entenguem, no ha trobat la manera de saber atacar, i s'ha trobat després amb l'expulsió de Ligt, i la República Txeca per mi és un equip molt, molt perillós. O sigui, és un equip que si et troba mig despistat et pot fer el que t'ha fet. Ha fallat el dia que no podia fallar, que és el dia de les eliminatòries. El cas de Bèlgica jo crec que és diferent, perquè jo crec que s'està acomodant una mica a això, a tenir un futbol probablement més pragmàtic, conscient del que té a les àrees.
Mirem amb una mica més de detall els 4 partits de 8 anys de final de l'Eurocopa que de moment ja s'han jugat, i també el que ha de venir, perquè demà hi ha un bon partit a les 6, Espanya-Croàcia, i França juga contra Suïssa al vespre. Futbol Club del Mas.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
Àlex.
Bona nit, què tal? Com esteu?
Dels partits d'avui ja n'hem parlat una mica. Ahir Itàlia va patir molt contra Àustria, 2-1 a la pròrroga, i Dinamarca va guanyar bé, 4-0 a Gales. Has quedat molt decebut amb els Països Baixos?
Bé, una mica, tot i que el primer que cal dir és que, en general, tots els equips tots els favorits a la que han entrat a jugar-se les garrofes, diguéssim que no hem vist la millor versió en cap d'elles, i ara en parlàveu una mica, no? Referent als Països Baixos, sí, jo crec que avui el partit el situa en un context on se li veuen les febleses més marcades. L'expulsió de Ligt, òbviament, el deixa amb 10, també ha de portar, com deia el Ricard, no?, tot el pes del joc, i crec que és una selecció que té molta qualitat, té molt nivell per sortir jugant des del darrere, per evolucionar la jugada, però que li falta la fortalesa d'un campió tant a dalt, tant per marcar gol, com també al darrere a la porteria, no? I en aquest sentit, diguéssim que hem de diferenciar molt les competicions llargues de les competicions curtes. Holanda seria, o Països Baixos, perdó, seria una selecció per jugar una lliga regular, no per una competició curta. En canvi, Bèlgica, que ara en parlàveu, jo crec que és tot el contrari.
Però Bèlgica, què et sembla? Perquè la vas posar com a candidata a guanyar l'Eurocopa en la porra que vam fer aquí al Club de la Mitjanit prèvia a l'inici de l'Eurocopa. La mantens? T'està agradant? Et sembla que és un plantejament massa garrepa?
La mantinc absolutament i no m'està agradant, que és compatible precisament perquè és una competició curta. Jo crec que pot fer molt més del que fa. És veritat que no té De Bruyne, que com deia el Jordi, que Hazard apareix i desapareix, però home, crec que pot fer més coses. De totes maneres, cal tenir en compte que el partit jo crec que el situa... No, jo l'he vist, era una final a petita escala i per tant hi ha hagut molt respecte. Els dos equips han estat conservadors fins que arriba el gol, perquè Portugal al final ha fet el pas endavant i ha jugat amb més amplitud i amb més arguments a la que es posa per sota de marcador, no? I a partir d'aquí Bèlgica també ha jugat de manera reactiva. Crec que és molt candidata, de fet crec que és la candidata campiona, perquè costa molt marcar-li un gol, i ara ho comentàveu, un gol només encaixat, perquè no només has de superar una defensa de tres centrals, Courtois, una estructura ben posada, sinó que després has de superar Courtois.
Fa gegant, Courtois.
Clar, i després perquè té molt gol. Lukaku contra tres defensors és capaç de treure's una jugada i de fer un gol. Si no, et pot aparèixer doncs Carrasco. Té molts arguments i, per tant, no m'està agradant, perquè crec que pot donar més, però la situo dalt de tot, sí.
Itàlia ahir va patir contra Àustria. Itàlia havia fet una molt bona primera fase a Roma. No va ser la Itàlia dels tres primers partits, però va acabar guanyant 2-1 a la pròrroga. On la col·loques?
Bé, jo crec que és la selecció que ens està agradant més a tots, no? Que ens està enamorant, que ens està impactant. No vam veure la Itàlia de la fase de grups, això cal tenir-ho clar, especialment a la segona part, perquè entra en joc el factor de la competició, del competir sota pressió, que canvia els equips i que és el que realment és difícil. Vam veure una primera part on més o menys va estar reconeixible, 58% de possessió, 11 xuts... Però la segona part jo vaig veure allà la por a perdre, eh? Jugadors fiables com Jorginho, com Berratti, que pràcticament no havien fallat una passada, van començar a cometre errors, Àustria dona el pas endavant, i a partir d'aquí passa una cosa molt curiosa, que és quan arriba el minut 90 i quan comença la pròrroga, Itàlia dona la sensació d'alliberada una altra vegada i torna a ser aquella Itàlia que va per al partit, i al final, doncs, a la pròrroga és quan se l'emporta. Veig que és una final anticipada, la de Bèlgica amb Itàlia, eh? deixant a França per l'altre cantó, que és l'altra favorita, però...
Bons partits jo crec que està deixant aquesta Eurocopa. Hi ha l'Alemanya-Anglaterra, ara hi haurà aquest Bèlgica-Itàlia que comenta l'Àlex Dalmas. Home, la veritat és que el cartell és molt atractiu.
Sí, sens dubte, eh? Has parlat d'aquests partits i sobre el Bèlgica-Itàlia que em deies, jo és que crec que serà un partidàs, que serà molt igualat, però que al final, per això que us deia, no? Per aquest component potser de la contundència, de l'ofici, de l'experiència, del jugar junts, i perquè Robert Martínez jo crec que és un entrenador que prepara molt bé els partits, si bé és cert que li hem de demanar una miqueta més amb el que estem veient, jo crec que al final serà Bèlgica el que passarà.
I tens al cap que quan arriben les rondes, les eliminatòries, a partit únic, això condiciona molt el joc, eh? O sigui, que potser... grans desplegaments de bones seleccions no en veurem molts.
Sí, condiciona moltíssim, perquè, com us deia, una cosa és competir i l'altra fer-ho sota pressió, que no tens xarxa, no? És a dir, la fase de grups hem de pensar que era molt difícil que alguna de les favorites quedés fora, perquè entraven les dues primeres, terceres també entraven, llavors ara ja no, i ara és on estem veient realment aquesta por a perdre, això que se t'arronsa la cama, crec que és molt diferent i que veurem versions molt diferents. I bé, i al final aquí la mentalitat és un dels components més importants per emportar-se els campionats curts. Això, sens dubte, ho vam veure amb Itàlia, amb les dades que us donava. Ho hem vist amb Holanda i crec que no seran les dues úniques seleccions.
Demà hi ha dos partits, a les 6 Espanya-Croàcia, a Copenhagen, i a les 9 França-Suïssa, a Bucarest. Sergi, què ha dit Luis Enrique avui abans de jugar contra Croàcia?
Doncs, mira, Luis Enrique ha dit que, espera, que ho tinc per aquí, que preveu una Croàcia replegada davant d'una Espanya dominant. Luis Enrique també ha lloat la figura del blaugrana Pedri, Diu que és un jugador únic, que és tímid, però, entre cometes, té sorna, i destaca alerta que és molt bo jugant en un altre esport.
Hay veces que los hechos hablan y definen mucho mejor una situación que las palabras. Pedri para nosotros es un jugador único, totalmente diferente a lo que hay, y la misma frescura que le vemos en el campo la tiene fuera del campo, a pesar de que parezca un jugador tímido, luego tiene mucha sorna y lo veo muy bien, muy fresco, está fresco hasta cuando juega al ping-pong, que por cierto juega muy bien.
Per tant, Pedri podria competir amb Xavi Campos a tenis taula, serien grans partits.
Juga millor el David Clopés. El que està fresc és Luis Enrique davant dels mitjans.
Sí, Luis Enrique ha fet de Luis Enrique davant dels mitjans, ha tingut un moment curiós amb un periodista. Li han preguntat si hi hauran canvis a l'11 i l'entrenador ha contestat així.
¿Puede ser que sí? ¿Y?
Puede ser que no.
¡Bravo!
Ja està, Enrique ha estat pur.
De Gea està tocat.
Sí, De Gea està tocat al gluti, per tant podria ser baixa per la selecció espanyola. A Croàcia, recordem, Perisic baixa perquè té la Covid. Recordem que va fer dos gols a la primera fase i també es baixa el central Lovren, que està sancionat.
Mm-hmm. Qui creieu que guanyarà demà aquest Espanya-Croàcia, Sònia?
Jo crec que Espanya, tot i que en els dos primers partits va mostrar manca de gol, vaja, a mi em sembla que és favorita respecte a Croàcia, malgrat tots els últims, és a dir, que sigui la selecció que en l'últim Mundial va arribar a la final, però jo crec que Espanya és favorita, jo crec que passarà a Espanya.
Costa.
Jo també, crec que passarà a Espanya, no tant perquè vegi un potencial de creixement molt elevat, jo... Sincerament, no crec que veiem una versió d'Espanya gaire millor de la que hem vist a la fase de grups, però és que Croàcia també està molt lluny de la selecció...
Subcampiona del món,
Clar, vigent, això anava a dir, vigent subcampiona del món, no s'assembla ni per les tapes, com és llei de vida, Vull dir, Modric ja no és el que era fa 3 anys, Rakitic ni existeix, no ha estat mai una selecció... que tingui davanters de... Vaja, mai no, sí, el 98 tenia Zucker, però vull dir que ni tan sols en els seus millors moments dels últims anys no tenia grans davanters de referència. Jo crec que si Espanya fa un bon partit passarà, però vaja, tampoc no m'hi jugaria ni un ral.
Ricard, com ho veus?
Jo coincideixo amb el Jordi i la Sònia. Jo tinc la sensació que la selecció de Luis Enrique, que li falta és experiència, li falta ara que explicava l'Àlex, saber competir en situacions de complexitat o de màxima tensió com ara, però en canvi crec que el partit contra Eslovàquia ha estat justament el que necessitaven, no? Vull dir, recuperar la confiança, l'autoestima, treure's una mica aquell punt de paràlisi que estaven tenint després dels dos primers partits. Per tant, arribant a una dinàmica molt millorada i, com diu el Jordi, contra una selecció croata que està en ple relleu generacional i que demà sí que és un dia important sobre qui tindrà la pilota. A la selecció espanyola li agrada tenir molt la pilota i molt control perquè a Luis Enrique li agrada. Si Croàcia, Modric i companyia ha de defensar-se molta estona, el partit se li pot complicar. Tot i això, em sembla que al campionat només hi ha hagut dues remuntades, la de Bèlgica-Dinamarca i la d'Alemanya a Portugal, si no m'equivoco, el que vol dir que en aquests partits qui fa el primer gol ho té tot de cara.
Tu coneixes molt bé a Luis Enrique. Com l'estàs veient aquestes setmanes d'Eurocopa?
Doncs bé, jo crec que s'està sentint còmode, que està gestionant, diria que està marcant el full de ruta, que està gestionant les situacions i que no són fàcils, perquè ja sabem la pressió que té des de Madrid per la convocatòria i pel que és Luis Enrique significa per Madrid, per la premsa de Madrid, no per l'espanyola, sinó per la premsa de Madrid, i que ell Illa, ell s'està sentint bé. Jo crec que també se sent orgullós de l'equip. El retorn de Busquets, que per ell és imprescindible, és una cosa que ha agraït moltíssim. I vaja, estic convençut que no canviarà res del que ha fet fins ara.
Àlex, pot ser que França demà contra Suïssa potser tingui algun problema més del que tots ens imaginem?
Pot ser perquè, primer de tot, perquè ja estem acostumats a veure-les de tots colors, i després perquè França, si algun escenari se li té més dificultats, és quan ha de portar el pes del joc, i demà l'haurà de portar. És veritat que en Benzema ha guanyat una mica en aquest registre i que té arguments suficients com per fer-te mal de moltes maneres, però a priori, si hi ha un escenari en el qual ha de patir més, és quan ha de portar el pes del joc. Al final dependrà molt de l'encert. Ara parlàveu d'Espanya i crec que és un partit molt similar, Jo crec que Espanya tindrà la iniciativa, França tindrà iniciativa, i si les dues estan encertades, crec que passaran totes dues, França amb menys problemes, però dependrà d'aquest encert, d'aquest nivell d'encert.
Ricard Amal, França-Suïssa, el fas pel Twitch de Catalunya Ràdio.
Sí, senyor, és el partit que farem dels vuitens de final.
Molt bé. Repetim la prova que vam fer fa dues setmanes. L'Àlex ha dit que manté Bèlgica. El Ricard manté Bèlgica?
No, jo la canvio, només per jugar una mica, sí. Jo, Itàlia.
Itàlia. El Jordi Costa?
França.
Mantens a França. I la Sònia, Gelma, que va dir França, també França, mantens també a França. França. Demà, sí. França eliminada contra Suïssa.
Ja podria ser.
No passarà.
Escolta'm, una cosa abans d'acabar. La Sònia va ser el gol nord del Camp Nou. El Costa, el Fossar del costat de les banquetes. El Torquemada, el Ricard Torquemada, a la tribuna de premsa. El Sergi Andreu, millor no recordar-ho. L'Àlex Delmà se'n recorda on era el dia de la sirena de Rivaldo?
Sí, a casa. I veient-ho per la tele i saltant, sí.
És que aquest dijous vam estrenar el segon i definitiu capítol de La Xilena, que ja ha estat la tercera entrega del Rècords, que és el podcast de documentals de l'esport de Catalunya Ràdio. Ho podeu trobar al web i app de Catalunya Ràdio, La Xilena, commemorant els 20 anys d'aquell gol, que és un dels més icònics de la història del Camp Nou, amb un muntatge espectacular musical del Raül Orgales. És una meravella. Us he d'acomiadar, perquè ens falta el tour i tenim que esperar aquí l'Isaac Vilalta. Gràcies, Àlex Delmà, Sonés Almà, Ricard Torquemada, Jordi Costa.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit, abraçada.
Una mica de publi i anem al tour.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre el marbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir...
Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
35.658. 3, 5, 6, 5, 8. De la sèrie 40.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un Super Show de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és Eclipsi, de Blaumut, i mica en mica l'estem transformant i convertint en la cançó de Catalunya Ràdio per parlar de ciclisme, Isaac Vilalta?
La de Ràdio Volta, i sí, de seguida identificant. Recordo que em vas dir un dia, quan entri en una botiga i senti aquesta cançó, vull que em transporti a la bicicleta. Doncs mira, crec que mica en mica sí, ho anem aconseguint.
Segona etapa del Tour l'ha guanyat Van Der Poel, el net de Polidor, que em vas explicar un dia.
Sí, exacte. I de fet, el seu equip, l'AP5 Fènix, un equip belga, va començar aquest Tour de França en la primera etapa lluint un mallot especial que reproduïa els colors de l'equip Mercier de fa 45 anys, que va ser l'últim Tour i l'últim equip amb el qual Raymond Poulidor va córrer Tour de França. Va ser com un homenatge. 45 anys després, doncs, el Mathieu Van Der Poel, el primer Tour que disputa, recordar el seu avi, que a més és el, segurament el ciclista més estimat de la història de, dels aficionats francesos. Avui ja no lluïa en aquest mallot, però sí, ha guanyat en solitari, s'ha situat a més líder a la general i, vaja, la imatge, quan l'entrevistaven just després de l'etapa, li han preguntat a qui recordava o qui dedicava la victòria, s'ha fotut a plorar, han hagut d'aturar l'entrevista. Van der Poel ja va una miqueta, amb el circ, però semblava bastant honest.
Escolta'm, és holandès, el seu avi francès, sí. Això m'ho has explicat un dia, però no ho recordo.
Mira, el seu pare, Adri van der Poel, era ciclista també, va competir al Tour de França, entre altres curses. La seva mare era la filla de Raymond Poulidor. Mm-hmm. Corinne Poulidor. M'imagino que en cercles ciclistes. Però sí, fins i tot avui circulava una fotografia de joves d'Adri van der Poel i Corinne Poulidor, que llegint un llibre, fent una broma en una campanya promocional, tots dos estirats en un llit i vaja, entorn ciclistes.
S'ha posat líder.
Sí, per les bonificacions. De fet, avui ha arribat en solitari, Ha arrencat uns quants segons a la resta de perseguidors. Ahir, repetim bastant la pel·lícula d'ahir de la Philippe, que va arribar en solitari i es va beneficiar de les bonificacions, doncs avui Van der Poel ha repetit el mateix. En el primer pas pel Mur de Bretanya ja ha sumat unes bonificacions i en el segon, hi havia un circuit final, en el segon doncs s'han portat la victòria d'etapa, més bonificacions, per tant, és líder en solitari per davant de la Philippe i dels dos llops eslovens. I això de llops perquè ahir l'etapa es va acabar...
Pogacar ha acabat segon, no, avui?
Sí, Pogacar i segon i Roglic tercer. Sí, sí, dic això dels llops perquè ahir l'etapa es va acabar en un port de muntanya molt curt, també, que es diu el Pou dels Llops, i vaig veure venir els dos eslovens i des que de seguida em va venir la imatge,
Pogacar i Roglic. Favorits per tu també aquest any?
Jo apuntava Pogacar i Roglic juntament amb els cracs de Ineos, amb Geraint Thomas i Richard Carapaz, però per ara, qui s'està mostrant més agressiu són els dos eslovens. Per mi, un punt per sobre. Mm-hmm. I tant.
Demà tens Ràdio Volta,
Sí, amb el Fletcher, amb qui he parlat aquest matí, i em deia que, veient l'etapa d'ahir, de les caigudes, que ja li picava aquell cuquet que des del sofà es tornava a sentir corredor, notava aquella tensió, diu, és que he percebut totalment el que estan sentint els corredors, aquesta tensió del Tour de França que només es viu en aquesta cursa, en què constantment has d'estar protegint els teus líders, has de fer molt de gregari, has d'estar apareixent pels costats de la carretera per tapar-los el vent de cara, els has de portar en tot moment cap al davant, i això el Fletcher ja ho tornava a sentir, és el que viuen els corredors aquests primers dies.
Com hi ha el Tour, aprofitaràs per ensenyar-los més coses de ciclisme amb més entregues de Ràdio Volta, no serà cada dilluns, nit, dimarts, matí, sinó que si hi ha etapa important hi haurà Ràdio Volta, i a més heu organitzat la porra del Tour. Jo li dic que la porra és una lliga fantàstica, un Tour fantàstic,
sí,
no?
Sí.
Amb molt èxit de participació.
Amb 229 participants. Déu-n'hi-do. Mira que quan ho vam parlar el primer dia vaig dir que jo amb 15 o 20 ja pensava que seríem els amiguets que de Ràdio Volta que volien participar, i no. La veritat és que molt bé, molt sorpresos, molt contents.
La gent és dinàmica i participa.
No, i entenen. Vaig posar...
Això que s'ha de posar, guanyador d'etapa, de cada etapa...
Mira, tens 9 corredors, tu ets el director de l'equip. Tens 9 corredors, tens un pressupost, i cada corredor té un valor. Pogacar, per exemple, o Roglic són dels més cars. Tu, mentre tinguis calés, pots anar fitxant corredors. Al final, clar, acabes fitxant corredors de poc valor, i aquests van sumant punts en funció d'etapes, general, muntanya, joves, i no sé si has escollit la millor persona per parlar de ciclisme, perquè vaig bastant enrere en aquesta lliga.
Sí?
Sí, de moment sí.
Top 100?
No ho sé, em sembla que més avall.
Sí?
Déu-n'hi-do. Diria que sí.
Perilla el teu càrrec a Ràdio Volta, eh?
Remuntarem. No, això són 3 setmanes, clar. I segur que hi ha gent que la tercera setmana se'ls fa complicada.
Molt bé trobar la metàfora. Gràcies, Isaac.
A Ràdio Volta anirem, no et dic improvisant, però anirem apareixent, això que deies, sí. Quan hi hagi dies importants i etapes destacades.
Molt bé, Isaac.
Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Sergi Camps, hi havia partits en joc, hi ha partits en joc a la Copa Amèrica.
Ara estan al descans, Brasil 1, Ecuador 0, ha marcat el madridista Militao, i Venezuela 0, Perú 0. I lligat amb la Copa Amèrica, avui ha fet roda de premsa el senyor Scaloni, el seleccionador argentí, i ha confirmat que demà contra Bolívia Messi i Agüero jugaran com a titulars.
Què li ha passat a Pierre Oriol, el capità del Barça de bàsquet?
Doncs que ha hagut d'abandonar la concentració de la selecció espanyola per un protocol sanitari, un contacte estret del jugador ha donat positiu de Covid, i el jugador Rodó, segut d'ella uns quants dies al seu domicili.
Gràcies, Sergi. Bona nit.
Bona nit.
Moment de tancar el club i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'Estudi 5, el Carles Morales i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Camps i el Roger Busà a la redacció. I el record especial d'avui és per a una persona que escolta i accepta, que ajuda i sempre suma. Va arribar al periodisme una mica més tard del que ho hem fet la majoria, però va saber ser valent per fer el salt que li demanava el cos i l'instint i la vocació. És un és empàtic i responsable. Te'l pots creure sempre, tot i que és el responsable de la celebradíssima secció de la TDT, Veritat o Mentida. És el gran Bernat Coll, aquesta setmana fa anys. Menys els que aparenta. Bona nit.